Segons ha confirmat l'Ajuntament de la localitat, hem arribat a les 10:04. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Ivetres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Si hi ha persones que es carreguen a les espatlles el pes dels altres, la vida no és senzilla, és bastant pesada, podríem dir, perquè requereix esforç. Fins i tot qui ho té tot de tant en tant dirà: és que em pesa la vida. Tot allò que és pesat, però es pot alleugerar. Ja veureu quantes pistes ens donen els nostres convidats d'avui. Si vos trobeu pesats o pesades, si vos pesen certes situacions, si qualcú vos ha dit mai: és que ets un pesat, no desconnecteu. Després del programa d'avui, vos sentireu ben lleugers.
Pensaba esta agonía, desde chiquitito el cuerpo yo ya me metía. Me toco mi manzana y poca porquería, mucha vida sana y nada de alegría. Lo flaco me agobiaba, la dieta no acababa, la comida me negaba y la ropa que no entraba. El chico que me gusta pregunta por mi hermana, la gente me compara. El lunes de mañana miro el rollo en mi espalda, antes que yo lo vio mamá, papá y mis hermanas. De mi vieja que está bien preocupada, que una cosa es la salud y otra cosa es la militancia. Ser gorda no es ser...
Començam amb aquesta cançó de Gorda Resucitada, que és el nom artístic de Marcela Vidal, cantautora activista argentina de la província de Tucumán, que fa bandera de la diversitat corporal i contra la gordofòbia. La música, el gènere rap i la performance li serveixen per visibilitzar les experiències de les persones grasses. Nosaltres aprofitarem per reivindicar la salut amb evidència científica a partir de la paraula pesat o pesada, i també per diferenciar pesat de pesant. Pesat és el participi del verb pesar, també és adjectiu, aquell home és un pesat. Però alerta, que per analogia amb el castellà poden fer servir pesat quan no toca. Per exemple, el plom i el mercuri són metalls pesants, que no pesats. Escolteu aquesta frase. Dius que t'han pesat la maleta? Sí, ja me l'han pesada. És molt pesant perquè hi duc molts de llibres. També identificam el pes pesant d'un equip, que no el pes pesat, que seria una altra cosa.
Ay, qué pesado, qué pesado. Siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado. Que la vida está esperando.
T'has sentit mai un pesat o una pesada, o el que és pitjor, t'ho han dit mai, això de no siguis pesada? Marc Fèlix, no va per tu. Com estàs? Benvinguda.
Ja m'estava sentint malament. Molt bé, moltes gràcies.
Benvinguda a casa teva, a Marc Fèlix, és conversora polisèmica d'aquest programa, on piquen els més els divendres, la podeu escoltar compartint xerrada i paraules polisèmiques amb en Pere Suau i amb en Xema González de Lozoyo. Ella és experta en oratòria i en comunicació assertiva. Anem a entendre un poquet, ja que avui hem agafat aquesta paraula, a què ens referim quan parlem de pesat. Com definiries una persona pesada? Què diries que és qüestió del que diu, de contingut, de com ho diu, d'actitud?
A veure, per començar, jo he pensat, pesat què és, no? A mi se me fa pesada una persona que no aporta, que és poc interessant, que la seva conversa no aporta valor, per mi. Òbviament, tot això és subjectiu, no? I què és? Contingut, forma o actitud, com tu deies, no? En contingut, jo he pensat que la repetició es fa molt pesada. La forma, doncs, quan és molt llarg, no? O sigui, tu tens un temps per dir un missatge i allargues i allargues, això també es fa molt pesat. I l'actitud, estava pensant, quan jo sent pressió, és a dir, pressió perquè jo pensi com ell o faci el que aquesta persona me digui, me diu el que he de fer, o perquè compri el que aquesta persona ven, quan jo sent aquesta pressió, aquesta actitud de... vine cap allà on vull que venguis, jo se me fa pesat també. Val. No sé si tu coincideixes amb això.
Sí. Tens molta raó amb el que has exposat. I mentre xerrava pensava, pot ser una persona pesada, no se n'adona que és pesada, segurament perquè tampoc escoltes altra. No sé si se manca d'escolta activa i té a veure aquí també.
M'encanta que diguis això. Jo crec que la majoria dels pesats rares vegades saben que són pesats.
Clar, és no? Que és això.
Llavors, clar, ells estan a lo seu, en aconseguir qualsevol cosa, i no estan tant en explorar quin és el punt de vista de l'altre. Per tant, a la mesura que entren amb aquesta curiositat de com és que tu ho veus diferent, no? Llavors aquí sí que ja no es fa pesat, perquè ja te tenen en compte tu i ja hi ha pues, un debat, no? Mm. O sigui que sí, crec que està molt, molt relacionat realment.
Ja. I jo ara som una pesada, no? Val? Com puc detectar si estic monopolitzant una conversa, que és una de les coses que fa una conversa pesada?
Mira, hi ha dues categories, diguem, no? La primera és la part del cos i de la veu, la part no verbal i paraverbal, no? Aquí tenim que calibrar una mica els altres, no? És a dir, tenen un cos inquiet, estan allí clac, 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 movent el genoll, o els seus torsos estan dirigits a part de cap a naltros, o comencen a parlar entre ells, o hi ha moltes interrupcions... Això és un missatge que te fa saber que no estan molt interessats en el que dius, no? Uh-huh. I per la part ja més verbal, home, sempre podem demanar què està passant, no? S'entén el que estic dient?
Ja.
Què et pareix? Com ho veus tu? T'ha passat a tu el que estic parlant? Uh-huh. O sigui, ja introduir una conversa i no tant un monòleg, no?
Exacte. Sí. Si hi ha monòleg no hi ha diàleg, eh?
Exacte.
I a l'àmbit professional, què converteix una presentació, una xerrada amb pesada? Pens, per exemple, algú que dona moltes dades per allò, que se vegi que fa molta feina, molta presentació molt llarga, un to monòton, també n'hi ha molta gent que xerra per ella mateixa. Què diries que converteix una presentació en pesada?
Home, tot el que has dit, i més coses, no? Per exemple, aquestes persones que treballen tan fort per demostrar que són molt vàlides, això, per exemple, se me fa molt pesat, que no estiguin més amb una actitud més normal, no? Mm. I després, quan estan presentant coses que no ens apassionen, o sigui, m'és igual, tenc que presentar això, però bé, no és tant si hi ha dades o no, perquè... Jo estic pensant en un metge suec, Hans Rosling, que té diversos TED Talks, que aquest home parlava de sociologia i donava molts de datos, però la manera en què presentava els datos era apassionant, perquè era amb props, amb poals, amb gràfiques que es movien... Mm. O sigui, qualsevol informació se pot fer divertida si tu tens aquestes ganes de fer-li i t'apassiona el contingut.
Va.
O sigui, jo crec que quan ens demanen de fer una presentació, estaria molt bé que ens preguntessin, bueno, jo què me mou, no? Què fa ballar el meu cor, no? I començar des d'allà i no tant des de, vull que sàpiguen que som una crac, no?
Ja,
això se fa molt pesat.
Sí. De fet, se pot ser rigorós i no pesat, no?
Per supost.
És el que ara tu estaves contant. I ara també me ven al cap, saps, la típica persona, home, dones igual, que ha de fer una xerrada perquè és la seva ponència i diu, bé, intentaré ser breu i no fer-me molt pesat. Dic, no, per favor, no comencis així, ja m'ets pesat i sé que t'allargaràs, no? A veure, quines eines mos recomanes per fer un discurs que sigui àgil?
Home, n'hi ha moltes. La primera hem de començar d'una manera diferent, com has dit tu, no? Començar amb alguna cosa més interessant. pot ser un dato que te deixa allí com pensant, no? Ostres, el 80% de la gent li passa no sé què, això vol dir que en aquesta sala n'hi ha tres que li passarà, per exemple, no? Que, algo que te faci reflexionar, o una interacció, o una pregunta, o una cita, o sigui, algo diferent a buenos días, jo som no sé qui, és com, uf, lo de sempre,
ja,
no?
Ja, ja.
La sorpresa, buscar aquest factor sorpresa. Mm. Més coses, buscar una estructura, o sigui, un ordre, no divagar davant la gent, perquè això se fa molt pesat també. Mm. Buscar la connexió amb la gent, no el que dèiem del monòleg, arriba allí i hi ha molt tot el que he presentat, i no m'encarreg de veure si s'està entenent, si és interessant o no, si he de fer algun canvi. I el tema de la novetat també és molt important. La novetat o ve del tema o ve de com presentes el tema.
Yeah.
Però la qüestió és que no sigui lo de sempre. Mm. I el delivery, que és una part important. El delivery me refereix a què tal ho estic fent amb la meva veu, amb el meu cos, tot això que s'ensaia també ho fa més interessant.
Ja, ara has dit la paraula tot allò que s'assaja, no? Una persona pesada ho és per caràcter o per manca d'habilitats comunicatives?
A veure, jo crec que tots som pesats en alguns contextos. O sigui, no és que n'hi ha uns que són pesats i uns altres que no. Mm. Si li demanéssim a la meva filla de 13 anys, diria que la seva mare és una pesada.
Total, total. Està clar,
no?
Sí, sí.
Doncs jo som una pesada, també, no? Jo crec que és aquesta actitud d'imposar el meu criteri o has de fer això i no interessar-me per l'altre, no? I després també està l'entrenament. És veritat que si entrenes en complir un temps, en una variabilitat tonal, en fer una presentació més interessant, més visual, tot això s'entrena i se fa més interessant. O sigui que és una mica tot, jo crec.
Molt bé. Tenim aquesta paraula, pesat, pesada, ja que avui parlàvem amb la Mar Fèlix, que té aquesta professió d'experta en oratòria, en comunicació assertiva. Podria ser també una paraula que mos convidi a escoltar més i a xerrar millor, Mar?
Jo crec que quan ens coneixem una mica més som més capaços de ser menys pesats. És a dir, si tu t'observes, la paraula seria observar-se. Si tu t'observes quan estàs comunicant i veus si estàs allí amb una actitud de pressionar l'altre o observes a l'altre i veus que està posant els ulls cap al cel, diguem una altra vegada, no, per favor. I aquesta observació és el que te fa fer una cosa diferent. Mm. O sigui, des del punt de vista de que tots podem ser pesats en algun moment, si tenim una observació de la nostra comunicació, podem començar a fer una cosa diferent. Uh-huh. O sigui, ser més conscients del que fem i de l'efecte que té.
Molt bé.
Observació.
Observació, molt bé. Cap a nosaltres, primer de tot, i en el nostre entorn. I de com sempre és un plaer parlar amb tu, Mar Fèlix, conversadora polisèmica, una dona de paraules, de gestos i d'actituds. Moltíssimes gràcies per aquesta estona amb els oients d'IV3 Ràdio.
Moltes gràcies, ha estat un plaer, Arteli, com sempre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Lo intentó con el romanticismo.
Si ahora llevara puesto un vestido de celofán, ¿seguirías mirando el partido de béisbol?
No, cariño, iría a internarte en un manicomio.
¿Sabes lo que necesitamos en realidad en lugar de estas bobadas? Es una clase de formación radical para mujeres sureñas.
Yo estaba esperando ese sitio.
Lo siento, señora, somos más jóvenes y más rápidas.
Entonces, conoció a una nueva amiga.
Soy la señora de Cleo Threadgood, una viuda de 82 años.
Una buena amiga.
Escondo chocolatinas por toda la casa.
Una chocolatina no hace daño a nadie.
Una no, pero 10 u 11.
Que le dio algunos consejos.
Necesitas hormonas.
Y le contó una historia que había empezado hacía mucho tiempo.
Recordeu, tomates verdes fritos, aquestes eren algunes escenes protagonitzades per l'actriu Kathy Bates, una dona a la cinquantena a qui la vida se li comença a fer pesada mentre va lidiant com pot amb els símptomes de la menopausa. I si li posàvem ciència i, sobretot, molta dosi d'informació i de conversa?
Don't be asking me to hang a curtain rail for you because driver business just gets me confused. It's
takes me half an hour to change a fuse. And when I flick the switch, the light's all blue. I'm not your handyman.
La Bàrbara Munà és dietista, especialitzada en menopausa i salut hormonal femenina i autora del llibre, entre d'altres llibres, que en té més, Reines sin regles. Bàrbara, com estàs? Benvinguda.
Hola, com esteu? Gràcies per convidar-me, Araceli.
Nosaltres molt bé, molt contents de tenir-te avui. Hem triat la paraula pesat, eh? Tu no mos pareixes gens pesada, tot lo contrari, en tota aquesta divulgació que fas de la nostra salut, jo crec que és d'aplaudir. Però avui hem triat aquesta paraula i hem pensat en una fase que és la menopausa. La podríem relacionar realment amb el moment de la menopausa, la paraula pesat o pesada?
Mira, jo no ho havia pensat mai, Araceli, però sí, es pot relacionar des de moltes, moltes vessants, però una d'elles és la que moltes dones m'expliquen, que és que se senten més pesades en el sentit de que tenen unes digestions més feixugues, es noten més cansades. No només parlem de pes, sinó de sensació corporal. Uh-huh. A la menopausa hi ha un canvi hormonal que és molt important, hi ha un descens estrogènic que afecta com gestionar la inflamació, els líquids, la massa muscular i fins i tot l'energia. Uh-huh. No dormim tan bé, dormint, tenim microdespertars al llarg de la nit, no reparem ni descansem tan bé, i això, tot aquest conjunt de sintomatologia pot fer que aquesta etapa sigui o tinguem la sensació de que és molt pesada. Però aquí, com sempre, lo important és la informació, aprendre a acompanyar-nos en aquesta etapa perquè no es faci tan feixuga.
Val, per tant, tenim aquesta sensació de cos pesat, encara que ara millor la bàscula no varia tant, no? Per tant, sí. És un tema hormonal, no? És el metabolisme que s'alenteix una micona, no?
No, realment, això és un mite, el que el metabolisme s'enlenteix.
Veus? Pues ara tombarem un mite. Vinga, Bàrbara, digues.
Sí, sí, realment no s'enlenteix. El que està passant a partir dels 35 anys a la dona i també a l'home, eh? Mm. Però, bueno, aquí estem parlant de menopausa de la dona, és que anem perdent per aquesta inflamació crònica de baix grau que s'engega amb el descens d'estrògens, és més fàcil perdre massa muscular, ¿vale? La massa muscular és un teixit endocrí que gestiona hormones, però també gestiona com metabolitzem els aliments, per exemple, els hidrats de carboni. Amb la qual cosa, si nosaltres perdem una massa muscular, que és un teixit molt més pesat, ja que estem parlant amb aquest verb de pesat, és més pesat que la massa grassa, que el greix, quan perdem aquesta massa muscular, gestionem pitjor certs aliments, el metabolisme no funciona tan bé, que no vol dir que es torni més lent, i això fa que puguem augmentar de greix. La bàscula potser té el mateix pes que fa 5 anys, uh-huh. Però la composició corporal canvia. Tenim menys massa muscular, augmentem de greix, i això pot fer que ens sentim més pesades perquè estem més inflamades, però la bàscula, hi ha dones que el pes no els hi varia.
Ja, val, entesos. I tu deies, el més important d'aquesta fase és acompanyar i tenir informació. Tots aquests canvis, com les anem acompanyant? És a dir, són inevitables, poden prevenir?
A veure, hi ha canvis que són evitables i hi ha d'altres que no. És a dir, hi ha un canvi hormonal que és fisiològic i això és inevitable. Uh-huh. El nostre cos produeix menys hormones i això va de la mà amb anar complint anys. El que sí que podem influir és, primer, en com vivim aquesta etapa i també amb l'estil de vida, si acompanyem amb alimentació, amb activitat física. Aprenem a gestionar la son i tenim una rutina de son. Tot això farà que aquesta etapa sigui més fàcil de portar.
Perfecte. Anna Bàrbara Munà és dietista, especialista en dietètica, fa molta divulgació a través de les xarxes socials, a través del perfil Hablando de Nutrición. Ara parlaves de l'alimentació i de l'exercici físic. Si comencem per l'alimentació, quins canvis alimentaris ens poden ajudar en aquesta etapa? Per no anar tan pesades, no?
Exacte. Mira, et diré primer una cosa bona que fem pràcticament totes les dones que acudim a consulta, perquè no també sempre estem criticant el que fem malament, sí. I et puc dir una cosa que jo fa 10 anys no m'havia donat amb les dones en aquesta etapa, i és que la llista de la compra la fem molt bé. Ah. Normalment amb les meves pacients la llista de la compra no els hi canvio. La forma de cuinar i la combinació d'aliments tampoc els hi canvio, és a dir, fem combinacions d'aliments correctes i fem una compra molt bé, molt antiinflamatòria i molt real, amb productes molt poc processats. El problema està amb les proporcions que posem al plat, i el major canvi que hem de fer és que no hem de menjar amb les mateixes quantitats abans, sinó que hem de començar a augmentar la quantitat de proteïna. Un consell que els dono a la majoria de pacients, quan no han anat mai amb una nutricionista, una regla sense comptar macros ni sense comptar calories ni grams, és duplicar la quantitat de proteïna que tu poses al plat. I això poques vegades m'equivoco, Araceli. Sí. És a dir, mengem molt poca proteïna, hem d'augmentar més ingestes vegetals. Sí que és cert que el plat normalment sempre acompanyem amb una miqueta de verdura o amb alguna amanida, però aquestes reaccions són molt petites. I després el que hem de canviar, una altra cosa que hem de canviar, són els cereals de la seva versió refinada amb una versió més integral. Amb aquests canvis acompanyarem aquesta etapa bé, ens sentirem més desinflamades i menys pesades.
Perfecte. I entenc que una bona alimentació, a més ja ho has apuntat, l'hem de combinar sí o sí amb exercicis de força, no? Ja que xerrant de pesat o pesada, ens convé agafar ses peses, no?
Exacte. Sí que és cert que és molt important agafar pes, quan més millor. I una pregunta que em fan moltes vegades a les xarxes socials: escolta, Bàrbara, quant pes agafes? Perquè el meu enemí agafen pes i pensen que si agafen el meu pes, elles guanyaran la mateixa massa muscular que tinc jo. Aquí hi ha moltes coses a tenir en compte. Primer de tot, el pes, no és tan important el pes que agafem amb les peses, sinó l'execució tècnica. El pes que hem d'agafar quan fem peses o fem força és el pes màxim que tu puguis mobilitzar fent aquell exercici, però realitzant una bona execució tècnica. És a dir, és millor que agafis, en un millor per bíceps, un quilo i facis 8-10 repeticions ben fetes, que no que intentis agafar 6 i en puguis fer 2 bé i la resta malament. Amb la qual cosa, una cosa important és a tenir en compte el pes que agafem amb les peses, que és molt subjectiu i personal per cada persona. I sí que és veritat que el fer activitat física de força ens ajuda a crear aquest teixit que comencem a perdre a partir dels 35 anys, que és la massa muscular, però s'ha de combinar, com et deia abans, amb molta més proteïna.
Perfecte. I això queda claríssim. Parlem amb la Bàrbara Monàs. La nostra paraula és pesat i, a més, despès físic i d'esqueixerram i d'aquesta pesadesa que ja veiem com la podem evitar. Diries que també hi ha un pes emocional que està associat a la menopausa, Bàrbara?
Sí, tant, sí, perquè és una etapa amb molts canvis i amb molts mites socials, ¿vale? Però aquest pes emocional, jo et diria que en els darrers anys ha canviat, ¿vale? Ara, fa 5 anys, el pes emocional era des de la desinformació, que totes teníem, o moltes dones tenien vergonya de dir que estaven a la menopausa, no es parlava i era algo molt desconegut. El pes emocional que s'ha canviat en els darrers 2 o 3 anys és un pes emocional en el sentit de que hi ha una paraula que s'ha posat molt de moda ara, que és el menobusiness. Sí. És a dir, s'ha creat un negoci molt interessat al voltant de la menopausa. I ens estan venent de tot. Ens estan venent suplements, ens estan venent programes de reducció de greix, ens estan venent cremes. Ens ho estan venent tot al voltant de la menopausa. Ja. I ara, aquest pes emocional que abans era des de la desconeixença, ara s'ha tornat amb una pressió física i estètica que abans les dones a la menopausa no la tenien.
Ja.
Ens estan obligant a no envellir, a seguir tenint el cos que teníem quan teníem 20 anys, i aquesta pressió o pes emocional ha canviat.
Val. Per tant, jo crec que mos dones un bon missatge, però si haguessis de redonir aquesta xerrada amb un missatge per ses dones que viuen aquesta etapa, quin seria?
Doncs que posin sentit comú en aquesta etapa, que no es creguin tots els missatges que veuen a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, i que si tenen algun dubte es preguntin què haurien fet els seus pares o les seves güeles en relació amb aquest missatge que estan rebent. Hem perdut molt el sentit comú en relació al missatge que estem donant a la menopausa i crec que hem de tornar una miqueta als orígens.
Perfecte, i de sentit comú, Bàrbara Munà, per cert, crec que has d'anar a recollir un premi, no? Ja que estem a la Ràdio Pública de Balears, i tu tens una cama d'aquí, encara que ara estiguis fent feina a Catalunya, conta-mos.
Doncs mira, m'han donat un premi ara a Lleida, una fundació que es diu Fundació ERA, que treballa molt per l'osteoporosi, i hi ha 5 categories, i ahir em van donar la notícia, em van trucar, no sabia qui em trucava, em van trucar i em van dir que m'havien donat el premi ERA a la cultura per haver canviat el missatge i la cultura envers la menopausa en els darrers anys, o sigui que aquest 19 de març estaré a Lleida recollint un premi junt amb grans dones com la periodista Mari Pau Huguet, o sigui que estic feliça.
Que bé, Bàrbara, que bé. I jo crec que ha quedat molt demostrat després d'aquesta xerrada, sa tasca divulgadora i claríssima que fa Anna Bàrbara Munà. Bàrbara, moltíssimes gràcies i una abraçada des d'IB3 Ràdio.
Un petonet, Araceli, ens veiem aviat.
IB3 Ràdio és coneixement.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Pesat o pesada és la nostra paraula polisèmica d'avui, un mot que ens connecta directament amb el pes i amb la bàscula. Pesat és d'aspecte massís i poc estilitzat. Ho podem aplicar a les coses, però també a les persones, clar. Així que ara jugarem amb el pes i amb les peses. Xavi Galilea, preparador físic, dietista especialitzat en recuperació oncològica integral. Benvingut entre avui i demà d'IB3 Ràdio. Com estàs?
Doncs molt bé, força bé, i moltes gràcies per una nova entrevista amb tu.
Nosaltres hem pensat en tu avui, que hem agafat la paraula polisèmica, pesat o pesada. Si a tu t'he dit pesat o pesada, que te venes cap primer de tot?
El primer que em ve el cap sense pensar res és el sinònimo de plasta.
Tu t'han creat no perquè siguis un plasta, eh? Que també que quedi clar. Sí, per la importància del pes, des del punt de vista quan parlam de sobrepes i també quan parlam d'aquesta sensació de pesadesa, no? De pesat. Com és que tendim a associar estar bé amb un nombre concret de la bàscula? Tu diries que el pes corporal és realment un bon indicador de la salut?
No, en absolut. Jo m'imagino que es va fer servir aquesta xifra perquè és el més fàcil, no? Et posen a sobre d'una balança, d'una bàscula, i diuen peses tant, punto. I des d'aquí, doncs, el tema de l'índex de massa corporal, no? Aquella famosa equació que et deia el percentatge aproximat però que no tenia res a veure. Uh-huh. Per exemple, sí. Quan parlem del pes, si mirem un culturista que pràcticament no té greix, si mirem el pes podríem dir que tiene obesidad mórbida. Nada más lejos de la realidad.
Clar.
I el pes, al final, la gent ho associa molt, pues, al número associat a l'alçada. Saps què vull dir? Si mido 1,80 m, tengo que pesar 80 quilos. I, de fet, la gent et parla, ets de perdre 2 quilos. Per què? Ah, no, perquè sí. Uh-huh. Ja, però per què? Com estàs de greix? Com estàs de salut? Què fas? Com és el teu dia a dia?
Què és el que hem de mirar, primer de tot, Xavi?
El més important és el percentatge de greix. I, sobretot, la distribució. No? Si aquest greix s'acumula molt a la zona abdominal, doncs tenim més risc d'enfermetat cardiovascular que una altra persona que el té distribuït d'una altra manera.
Perquè hem de tenir clar que pes, greix i massa muscular no té res a veure.
Hem de pensar que, inclús en dones, el pes d'un dia a un altre pot variar fins a 3 quilos. De fet, amb els meus pacients de pèrdua de pes, el pes de la bàscula és que no m'interessa. Hòstia, és que no em preguntes mai el pes. És que m'és igual. Com et queda la roba? Com et veus a les fotos? Notes que et va més suelto? Vol dir que estan fent les coses bé. M'és igual el que pesis. Aquí sí que m'agradaria matitzar aquesta famosa frase de... Clar, és que quan comences a entrenar força, peses més perquè guanyes múscul.
Sí, això se diu.
Vale, pues no, el múscul no pesa. Múscul i greix és más de lo mismo. Vale, la diferència de pes que tenen entre un i l'altre és molt, molt petita. No podem dir que he començat a entrenar i he guanyat 2 quilos. Vol dir que he guanyat 2 quilos de múscul. Tant de bo fos així de fàcil guanyar 2 quilos de múscul. O sigui que aquesta és un mito que val la pena trencar.
Vinga, i de tombar amb aquest mite, avui parlar amb en Xavi Galilea, que és preparador físic i dietista. Jo me vull sentir això més lleugera, no me vull sentir pesada, Xavi. He de menjar bé, he de fer exercici, tinc 50 anys, exercici de força, sobretot, és el que he de fer.
És el que més marca la diferència. I moltes vegades no en som conscients fins que hi anem tard. Algo molt senzill. Quan perdem la independència? Pues quan tu ja no pots ni anar al lavabo sol i aixecar-te del llit o estirar-te és un problema. I això què ho soluciona? L'entrenament de força. Pensem que, desgraciadament, el nostre cos fins als 30 anys va millorant. A partir dels 30 ja no hi ha res que vagi més bé.
Ja.
Vale? Ja comença la baixada. Com
tot comença a caure, no?
Exacte, vale. Exacte. Aleshores, cada any perdem un 1% de força, un 1% de massa muscular. Si nosaltres no fem res per pal·liar aquesta pèrdua, el nostre cos cada cop és més dèbil. Ens costa més moure'ns. Si tenim una caiguda, el risc de fractura és més gran. Perdem equilibri. Anem perdent mica en mica independència. I això ho veig molt amb gent gran. Mira, et poso l'exemple dels meus pares. La meva mare, amb 87 anys, és el rabo d'una lagartija. Cada dia fa els seus 5 quilòmetres, fa el seu entrenament de força, amunt i avall. I després tinc el meu pare, que està tot el dia veient el futbol. Aleshores, clar, tu veus com es mou un, com es mou l'altre, la dependència que té un i la dependència que té l'altre, i és que no té res a veure. I la diferència és l'entrenament de força, ja. Sens dubte. La massa muscular, al final, és un indicador de salut. I el múscul, com a tal, és un òrgan endocrino. No només és lo que se ve en el espejo, o el fort que estic, o... No, no, és que ajuda al metabolisme. Aleshores, la diferència està amb l'entrenament per sobre de la nutrició, eh?
I tu ajudes a les persones a estimular aquesta força, exercicis de força. Entenc que se pot fer exercici de força en qualsevol moment, en qualsevol edat, si estan bé.
Edat,
si estan
sí,
bé, també.
Si està, clar, al final, l'entrenament de força sempre és una cosa que s'ha d'adaptar. Per això sempre insisteixo en agafar professionals pues que estiguin avalats i que realment es basin en l'evidència científica. No sé si heu sentit a parlar del tema de les neurones, l'hipocampo, la regeneració de neurones...
A veure, digues.
Pues s'ha vist que el major estímul pel cervell per evitar la degeneració cerebral, temes d'intel·ligència, processos cognitius i demés, l'entrenament de força també és capdalt. O sigui que ja no només estem parlant de la part física o del metabolisme o demés, sinó també estem parlant de la part mental.
Tu estàs ajudant també pacients oncològics a recuperar-se promovent força i exercici físic. I m'imagino que algú que se recupera d'un càncer, Xavi, hi ha moltes situacions que se li fan molt pesades.
Sí, sí. Sí.
Com sí, les ajudes? Sí, sí.
Pues sempre se'ls fa una valoració inicial per veure en quin punt estem. Nosaltres tenim les mitocòndries, que són les centrals nuclears del nostre cos, el que ens dona energia, que en un procés oncològic es veuen molt afectades. Aleshores, la fatiga associada al càncer, que afecta entre el 70 i el 80% de pacients, és que el metabolisme no té energia, no tienes xutes d'energia.
Ja, ja.
Aleshores, a través de l'entrenament de força i la resistència, aquestes mitocòndries s'activen i millora la fatiga. O sigui, el pitjor que es pot fer en un procés oncològic és descansar. És el pitjor que es pot fer. Perquè aleshores ja entres en un bucle. Entres en un círculo vicioso, caïda en barrena, i cada cop va pitjor. I el que et deia abans, el tema de la massa muscular. Com t'he dit, és un indicador de salut. Amb un càncer es perd molta massa muscular i al final gran part de la mortalitat en un càncer justament és això, no? Que et desintegres, diguem-ho així.
Val,
i referent a la paraula que em deies de pesat,
sí,
quan parlem de força, hem de tenir present aquella famosa frase de "yo no hago pesas porque las pesas pesan".
Sí.
Pues exactament és això. L'entrenament de força vol dir que ha de pesar, ha de costar. Les peses han de pesar. Jo als meus clients sempre els dic, si no te'n recordes de mi en algun moment, és que no passava prou.
Idò, jo crec que en Xavi Galileu ens ha deixat moltes idees molt directes i molt clares avui a partir de la paraula pesat o pesada. Parlem sobretot de l'exercici de força per sentir-nos bé i poder envellir correctament i poder recuperar-nos de situacions tan dures com un càncer a partir de l'exercici físic. Xavi, com sempre, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients de Vetres Ràdio. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i, com sempre, mucha fuerza y ciencia plomo. Nunca imaginé que esto fuera ser así. El secreto que mejor guarda la ciencia. Nunca lo esperé y estoy fuera ya de mí. Desde que te encontré. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I anau tots a Barcelona. Farem el viatge plegats, idò. Jo me n'hi vaig, perquè tinc unes amigues que m'han regalat les entrades per anar al teatre. I he d'anar a Barcelona.
Una gentada, una coada, unes coses. Això m'haureu de fer mirar, perquè un dia a Mallorca passarà per ull.
Antoniet, na Petra i na Mercè, de 6, 10 i 15 anys. Bé, i el meu home, en Tofolet, que també ho és un bon ninet.
Mira quant de pel blancs que m'han sortit i no tenia.
Ara ja ho vols tu, quina senyora? Ei, noi, què bons estres?
Disculpe, senyoritana.
Senyorita Ros i Anna tampoc. Som Aina amb vi.
Perquè tots se posen la boca dient que som la generació de cristal. Perquè no estem casats, perquè no tenim una família, perquè no tenim una casa, una feina estable.
Perquè no tenen proves de trampó. Són dos proves torrats.
Sa filla, ni a Ginjo, que ja no m'agrada.
Escolta, Joan, ponte la camiseta i tu fes el que tu vulguis. Bona mesa, boquia. Au, arregla-vos tots dos. Au,
escolta, quins homes més feixuts que tenim esperança, gent.
Perquè tu sí que podràs triar. Però jo no he pogut triar mai. He hagut de fer el que els altres han volgut que fes. I sé el que els altres han volgut que fos.
Així és que Montserrat Canyelles, directora de la companyia de teatre Fora Nirvis, autora de teatre, com estàs? Benvinguda.
Va bé, i vosaltres?
Nosaltres també. Mira, avui hem triat la paraula pesat o pesada. Si a tu te dic pesat o pesada, que te venes cap primer de tot, xisca.
A mi me ve feixuc.
Feixuc, m'agrada. És una paraula xula de pronunciar, feixuc.
Sí, perquè... sí, és una paraula molt mallorquina.
Sí, sí.
I, bueno, me venen moltes paraules darrere, però sí, sobretot feixuc. Feixuc. Tot el que defineix això.
Feixuc, perquè pesat o pesada també vol dir feixuc. I feixuc és el nom d'una obra de teatre que va escriure en Xisca Montserrat, per això han tocat la teva porta, Xisca. Ja veus que la policia a mi ens dona molt de joc. Què explica feixuc?
Per jo és quan no puc pus, quan vull dir basta, ja està bé, i fins aquí hem arribat. I d'això és feixuc. L'obra de teatre són tres personatges que se coneixen a una terminal de l'aeroport de Mallorca, de Palma, que estan a punt d'emprendre un vol. Són tres generacions de dones, tres moments vitals diferents, i de sobte hi ha un overbooking que no poden anar a Barcelona, i s'estrenen de lluitar per veure mem qui pot agafar aquest vol, no?
Right.
I se'n donen compte que aquest overbooking extern també el tenen intern. I és perquè no poden pus, estan feixugues, sí, i ho mollen tot allà al mig, i allà pot ser un caos.
T'anava a dir, si molles el que dus molt de temps a dins per alliberar-te, perquè són molts anys de que sigui feixuc allò que dus a dins, pot passar de tot, no?
Exacte. I això va de sobre, no? Que passa de tot en una petita sala d'espera de l'aeroport. I bueno, ja vos podeu imaginar tres dones allà mollant tot el que han aguantat durant anys, no? Tant la generació més jove, que és el que li passa ara avui en dia, en tot el tema de la crisi immobiliària, per exemple, com afecta la gent més major, no? Que també han aguantat molt, han hagut de viure també situacions molt complexes a nivell de parella, a nivell de relacions, de com han aguantat tot el que la família els esperava d'elles. Són tres generacions diferents, de cada una en la seva edat, però totes tenen una cosa en comú, i és que estan feixugues.
No te demanarem quines estres va aconseguir pujar l'avió, això que...
Això ho hem de venir a veure.
Efectivament, això ho hem de venir a veure, però justament això t'anava a demanar. Quin és el recorregut de sobre?
Estem preparant un intercanvi amb una companyia de Menorca, que és de Sorfomones. 27 de juny ens podeu trobar a Sorfomones de Menorca. També tenim previst actuar a Sant Jordi, que és el nostre poble. I, bueno, totes les persones que vulguin rebre aquesta obra també estem dispostes a treballar per tots els teatres de Mallorca i de les illes. La veritat que l'acollida ha estat molt bona, la gent ha sortit contenta, també qualcú ha plorat, i perquè, bueno, és una obra que s'entremescla tant la comèdia com la part més agradosa de la vida, no?
Ja.
Que és feixuc.
Clar, perquè m'imagino que quan algú plora és perquè s'ha de sentir també molt identificat amb allò que veu damunt l'escenari, no?
Sí, sí, perquè són coses que passen en el dia a dia i en qualsevol dol te pot canviar la vida, no? Però, bueno, d'això vas feixuc. Només és apte per la gent que no té por a perdre i apte per tot el públic.
Que bé. També hi ha temes feixucs d'escriure, així és que t'atreveixes un poc en tot?
Bueno, sí, hi ha temes feixucs. Nosaltres solem fer més comèdia, perquè és l'única manera que tenim un poc de sobreviure en tot allò que pesa, no?, en el dia a dia. Hem fet comèdies tant del dol sobre la mort i sobre un funeral, sempre sense faltar respecte, evidentment, amb aquestes situacions que són complexes. Aquesta és una experiència de feixuc, una cosa més diferent, que va ser mesclar la part més agrodolça amb la part més comèdia. Mm. I després també hem fet qualque vegada una obra social per xerrar els temes, sobretot de la trata de persones.
Sí.
És complexa, però també veiem que és necessari treure-lo.
Ja.
Perquè és l'única manera de donar a conèixer el que passa, és la realitat.
Corregeixen, però ets treballadora social, no? Xisca,
sí, sí, sí.
També vareu fer una obra sobre les treballadores socials, no? A vegades
sí.
És una professió que no coneixem molt bé, que pot ser estar un poc invisibilitzada i que és importantíssima i coneix molt de temes molt potents, molt de prop.
Sí, sí, vàrem fer l'obra de Noves Santes, que va d'això, de dues treballadores socials en el moment més polític i polèmic que va ser el temps del Covid, no? I explica les històries de les treballadores socials el temps del Covid, no? Però podríem parlar cada dia d'obres de Noves Santes.
I aquesta és la manera, i així ho feis des de Fora Nirvis, aquesta companyia de teatre que dirigeix Xisca Montserrat Canyelles i per la qual també escriu obres com aquesta de Feixuc, aquesta obra de teatre que avui mos ha duit fins a tu. Xisca, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres, una abraçada gran.
Amb això m'apega, angoixa, respira i paga, paga, respira, no serveix.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és memòria.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
dejó tu amor, que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor.
I amb aquesta veu greu, pesada, però suau i envellutada de Maria Dolores Pradera, anem arribant en el final del capítol d'avui. Esperam no haver estat massa pesats. De fet, crec que avui els nostres convidats han estat fantàstics. Amb Joan Jiménez, del control tècnic, ens toca baixar barrera amb una dona que mos donarà un altre punt de vista molt interessant de la paraula pesat.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Aina Escales, periodista, dissenyadora d'interiors, com estàs?
Hola, com anem? Molt bé.
Benvinguda. Si te dic pesat o pesada, que te venes cap primer de tot, Aina?
Idò, el primer de tot que me venes cap és quan tenim una presència física molt greu o, per dir-ho d'una altra manera, quan tenim un excés d'informació. Per jo, un interior és quan té molt d'elements que sa vista o altres sentits se n'hi van tot d'una, no? I n'hi ha tants que tal volta no sabem quin hem de triar.
Ah, molt bé.
I bé, és que és senzill, no? És, aquest excés d'informació també de vegades ens passa, no?, quan tenim una persona davant que és molt pesada.
És molt pesada, sí.
És perquè no t'haurà de xerrar, segurament. Mm-hmm. O si veiem una pel·lícula o llegim un llibre que tenim pesat, és perquè té molta aquesta excés d'informació, no? I un interior, jo el definiria pesat quan té molt d'inputs, molt d'impacte pels nostres sentit.
Sí, sí, molt bé, molt bé. I de Aina Escales ha anat directe a la part que relaciona aquesta paraula pesada amb el disseny d'interiors. De fet, és un concepte que com a tal s'estudia, s'hora d'estudiar disseny d'interiors?
Sí, sí, sí que s'estudia. De fet, bé, ja qui me coneix sap que jo som una persona que llegeix molt, se documenta molt, investiga molt, m'agrada molt la ciència, i és vera que si tu intentes trobar una correlació entre el que és pesat i, o sigui, objectivament, tu pots saber que una cosa és pesada o no és pesada. Més enllà del pes físic que tingui una peça de marbre, és molt pesada, és evident. Una tela de lli, doncs no ho serà. Però jo sempre dic que hi ha un component molt important de subjectivitat, no només en el disseny d'interiors, també a qualsevol disciplina del disseny, no? Tu pots cercar aposta que una cosa sigui pesada, però sobretot has de cercar el que vol aquell client. Ja sigui, bé, una persona que ha de fer un interiorisme per casa seva, o bé, per exemple, una empresa, una marca que ha de fer un interiorisme per una tenda o un hotel. Pots cercar motius diferents que comunicar a través d'aquest espai. De vegades et s'ha pesat, té unes connotacions que pot interessar a una marca.
Clar, no ha de ser negativa.
No necessàriament.
Especialment. I tu t'ho planteges, si un espai és pesat o si un espai és més livià, t'ho planteges a l'hora de pensar aquell espai?
Sí que m'ho planteig, però tornant una mica enrere, no és un tema de què m'ho planteig jo, sinó de que necessita la persona que m'està fent aquest encàrrec. De vegades crec que els dissenyadors... Soc nova en aquesta professió, però tinc la sensació de que a vegades mos podem pensar que som artistes, no?, i posar el focus damunt nosaltres, quan el focus no està damunt nosaltres mai. O sigui, un disseny és bo quan compleix els objectius de la persona que t'ha fet l'encàrrec i funciona. O sigui, no només els objectius estètics, que també, sinó també els objectius funcionals i pragmàtics.
Molt bé, escolta, sempre, i això també ho hem parlat fa una estona en Namar Fèlix, quan xerraven de persones pesades, escolta, mos han d'escoltar a nosaltres, però sobretot en els altres.
Exacte.
I hi ha elements que pesen més visualment que d'altres. Quins definiries o quins diries?
Sí, els colors, per exemple, que sempre que pensam en algo que és pesat, tendim a pensar que quan més fosc és un color, més pesat resulta. O quan més robust és un material, més pesat resulta. O sigui, serà probablement més pesat una peça de marbre, tornant a l'exemple anterior, que un textil que té molt de fil però que no el té encaixat perfectament. Per exemple, en qüestions de textil, un lli probablement sigui molt menys pesat que un vellut. I després també té un paper fonamental la ubicació d'aquests elements. No és el mateix esparcir-los al llarg de tota l'estada, de tota l'estància, que, per exemple, concentrar-los a un punt. O sigui, això també té...
I això és interessant i se relaciona amb el que deies en el començament, no? A l'hora de bon se te'n va sa vista. També, segons com col·loques els objectes, se te'n va cap allà sa vista i allò fa l'espai més pesat. Que mos és igual, no? Si aquella estància és més gran o manco.
Sí, totalment. Aquí,
home, si tens més metres quadrats que manco, serà menys pesada aquesta cosa, però no té que veure.
No necessàriament. Si tu tens més metres quadrats, i no només més metres quadrats, també tens més altària de l'estància, doncs, probablement puguis permetre-te més llicències amb elements pesats. Sempre i quan, repeteix, que el teu objectiu... Estem parlant, per exemple, d'un espai residencial on tu... fas un interiorisme per viure-hi molt d'anys. Entenc que no el canvies cada 2x3 com podria ser, per exemple, una empresa. En un espai residencial, quan menys metres tens i més altària tens, se sol dir que també és més senzill de dissenyar i no sempre necessàriament és així. De fet, m'encanta dissenyar espais petits perquè suposen un repte molt important. Però tu pots tenir un espai petit i que sigui lleuger.
Sí, sí.
I pots tenir un espai gran i que sigui pesat. I ho pots fer a posta o sense voler.
Sí, que volem. Sí, sí, sí. I el llum? La llum natural, la llum artificial, juga també a fer més o manco pesada una estància?
Sí, també, sense cap dubte. El tema de l'il·luminació és un punt del disseny interiors que se sol quedar una mica en el marge, ho deixem pel final, quan ja normalment el pressupost ja s'ha... s'està esgotant, però és importantíssim tenir un bon plantejament d'il·luminació des del començament. No només, ja també aquí dins la part arquitectònica, quan fas una construcció, sabre quina és l'orientació que tu que tens i que vols, perquè no és el mateix tenir un menjador orientat en el sud que tenir una oficina o un dormitori, no? Però aquí a Occident, en el Mediterrani, mos encanta la llum natural. Va sempre en primer lloc, després en l'artificial solem complementar el que la llum natural no mos dona. Però, per exemple, al Japó, les societats més orientals, tenen una predilecció per sombra. Vull dir, al final també torno un altre pic a el que deia abans, d'escoltar quines necessitats té el client. Però si és il·luminació, és capdalt, sense cap dubte.
Molt bé, i que no hi ha regles iguals per a tothom.
No.
Depèn de l'espai, de les necessitats, dels objectius. I parlant de pesat, un espai pot ser pesat també emocionalment?
Sense cap mena de dubte. Sí. Probablement no som conscients, però els colors ens duen records d'infantesa o de moments puntuals, de circumstàncies que ens han passat, i les olors, que de vegades també no caim amb tot el tema relacionat amb les olors dins un espai, i també és fonamental. Vull dir, jo record quina olor feia la meva predina, no? I a lo millor, més enllà de tenir una foto seva i que me recordi emocionalment un temps passat, també un olor. Però després també, evidentment, si tenim un espai pesat, mos pot generar ansietat.
Sí.
Si tenim un espai més lleuger, pues, a lo millor mos tranquil·litza. Si tenim unes parets de color blanc, que de vegades mos diuen, no, vull les parets blanques. Bueno, de quin blanc? Perquè si el posam blanc nuclear, a lo millor mos recorden el dentista o el quiròfan.
Sí.
I n'hem de cercar un altre color. Sí.
En tot el nostre amor i estimació pels dentistes i ses
per descomptat.
Avui mos ajuda a baixar darrere Naina Escales. Nosaltres estàvem molt contents de tenir-la perquè fa molt de temps que la coneixem i crec que és la primera entrevista que li fan com a dissenyadora d'interiors.
Així és.
I això m'encanta perquè això vol dir que sempre te'n recordaràs.
I m'encanta que sigui aquí perquè la considero que meva. I
m'agrada molt perquè sempre recordaràs aquest programa, aquest moment i aquesta casa. T'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció que fa una dona com Naina Escales abans d'anar a dormir.
I pot semblar molt tòpic, però intent llegir, sempre. A més, la meva parella sempre me diu, encara que siguin 2 minuts o 2 pàgines, ja més que cap minut i cap pàgina.
Okay.
I és vera que en el final estic llegint molt més perquè m'oblic a llegir encara que siguin 2 minuts abans d'anar a dormir.
Que bé. I necessitem una cançoneta.
Sí. I d'allò recomanaria ell i ella, d'Anna Júlia Colom, que és una veu de dona mallorquina que el primer dia que la vaig escoltar em va impactar i crec que vull que vos arribi de la mateixa manera que m'arriba a mi.
Que bé. I d'Aines Calles no se m'ha fet gens pesada aquesta xerrada.
Ai, que bé. Estic contenta.
I molta sort i molts èxits moltes en
gràcies.
Tot el que tinguis per endavant.
Moltes gràcies.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Tant de temps esperant, ja no vull, és massa tard.